Doncs fins aquí una mica de Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries. Després continuarem escoltant la cançó, perquè és llargueta, en tindrem una altra ració, però ara ens n'anem cap al rentaplats, a veure quins plats s'han embrutat entre ahir dilluns i avui dimarts, i a la nit segurament vam tindre un sopar d'aquells d'estiu, i vam embrutar forces plats. Va, anem-hi, que es fa tard.
A Ràdio L'Escala, els plats bruts els rentem a casa amb el rentaplats d'en Sergi Corral.
Doncs avui començarem amb un protagonista, que segurament el nom no sonarà, als oients no sonarà pas aquest nom, però hem de dir que és en Josep, anomenat Pepet, Josep Lleona, veí de Pedret i Marçà. Als seus 90 anys ha escrit una guia pràctica sobre l'hort, anomenada L'hort de l'avi, un document que segurament a molts que s'inicien en l'horticultura o alguns que ja la tenen com a activitat habitual, els hi serà molt i molt útil. Està de moda, allò de l'hort, fins i tot a l'hort urbà. Doncs aquest senyor ens explica una guia bàsica perquè el nostre hort surti a tir endavant sense cap problema. El número 1, va, 8.944, que són els aturats d'aquest juliol a l'Alt Empordà. Hem baixat de la xifra de 9.000 i són 312 menys respecte al juliol del 2013. Hem de dir que aquí a l'escala la xifra es queda en 458 persones que estan cercant feina. Esperem que ben d'hora la trobin. La paraula d'avui, escollida, vi, per diverses coses. Ja veurem que serà la paraula i també serà la notícia bona. Doncs resulta que l'hotel de Cala Juncols, a Roses, s'ha fet, i ja es porta fent, un experiment, que és submergir una ampolla de vi perquè la criança es dugui a terme al fons del mar. Un experiment, diguem, curiós, però que té èxit, perquè ja s'han venut 3.600 ampolles de vi del celler Espelt de Vilajuïga. Bueno, té sortida. Un cas curiós, l'haurem de provar un dia, veiem quin gust té, si el mar li dona un toc especial, no? Diferent d'una bodega o diferent de la bodega que nosaltres puguem tindre a casa. Ben peculiar, va. Ens anem cap a l'anxova, avui en aquest cas. També en clau de vi, com el programa aquell que feien el 33, doncs en clau de vi hem de dir que 1.500 gironins han pogut participar en un maridatge entre literatura i vi oferta per les biblioteques, on es fa repàs a les diferents denominacions d'origen, llibres associats amb el vi, etc, etc, i 31 activitats associades, que també aquesta activitat també la vam tenir aquí a l'escala. El món del vi, val a dir-ho, està de moda, perquè no dir-ho, és un fet, i s'exporta a molts altres sectors. No ens quedem només amb el tas de vins o la visita a la bodega a comprar l'ampolla, sinó que també arriba al món de les biblioteques i al món de la literatura. La notícia dolenta d'avui, de la vaca tremolosa, la donem, si fa uns dies a les notícies vèiem un autocars low cost que podies anar fins a 1 euro, ahir ens vam sobtar, ens vam quedar parats amb la notícia de que a Maçanet de la Selva, a l'àrea, es van quedar tirats uns estrangers. Per què? Perquè el conductor d'aquesta línia tenia els papers il·legals. Déu-n'hi-do. Moltes vegades, allò que deien que lo barat o l'econòmic surt car després, en aquest cas, els pobres turistes i fins i tot gent que no era turista i el feia servir per desplaçament entre diferents països, per motius de feina, etc., doncs els van deixar tirats a la carretera fins que no vingués un altre autobús a recollir-los i portar-los a la seva destinació. Déu-n'hi-do. S'ha d'anar al tanto amb aquestes coses, també. Doncs fins aquí el rentaplats d'avui, una petita cortineta musical. Continuarem escoltant el Quico el Celio, en el punt on l'hem deixat abans, i ens encaminem a trucar a l'Alfons Puertas de l'Observatori Fabra.
L'home és una mentida, per això crido ben fort, que vull un riu ple de vida. Thank you.
Alfons?
Sí.
Hola, estàs aquí a punt per l'entrevista?
Estic
doncs va. Molt benvingut a Ràdio L'Escala, abans que tot. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ja quan et vaig trucar, informar-te de l'entrevista, ja et vaig dir que normalment fèiem un repàs entre els observadors,
sí,
d'aquí prop i de més lluny, i intentem donar a conèixer la vostra feina. Uh-huh. Avui arribem fins a l'Observatori Fabra. Bueno, observatori importantíssim, ja ho descobrirem després, són paraules majors. Parla'ns una miqueta dels orígens de l'observatori i també del tipus d'instrumental que hi podem trobar.
Molt bé, mira, aviam. L'Observatori Fabra és un edifici que es va acabar de construir, es va inaugurar l'any 1904. Des d'aleshores fins avui, l'Observatori no ha deixat mai de tenir activitat científica d'observació continuada, diària, constant, en tres camps, en les tres seccions originals pel que es va fer: astronomia, meteorologia i sismologia. La iniciativa va ser privada, l'Observatori Fabra pertany a una institució privada, al contrari del que molta gent pensa, que és l'Ajuntament o de la Generalitat de Catalunya, sinó que la propietat és de la Reial Acadèmia de Ciències de Barcelona, una institució que enguany fa el 250 aniversari,
Déu-n'hi-do,
que té la seu original, encara en acció, a la Rambla de Barcelona, el número 115.
Mm. Sí, 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 sí.
I, bueno, pues vaja, la nostra tasca continua diàriament. Aquí estem els meteoròlegs, treballant contínuament, fent observacions, agafant dades per un cantó, fent servir els instruments de mesura, i per un altre, doncs, amb la presència contínua de personal, doncs estan atents visualment a tot allò que passa no només a l'observatori, sinó al voltant de l'observatori. Diguéssim que la nostra radi d'acció és tota l'àrea metropolitana de Barcelona, allà fins on ens arriba la vista, i molt més lluny, perquè per saber exactament i per prendre nota de com es troba l'atmosfera en el camp de la meteorologia, doncs no només hem de fer servir instruments que mesuren l'estat de l'atmosfera en un punt molt determinat, sinó que hem de ser sensibles a tot el que passa al voltant de l'observatori que els instruments no capten.
D'acord. Parlem d'instrumentori instrumental de caire manual, per una banda, sí, els més bàsics, bueno, sí, termòmetre, pluviòmetre, sí, i algun de peculiar que també ens pots explicar, i per altra banda també estació automàtica, no?, que té el servei.
Correcte, sí. L'Observatori Fabra en aquest sentit és singular. En quant a instrumental, doncs clar, ens trobem amb un punt de confluència entre diverses xarxes oficials, mm, i instrumental propi de l'Acadèmia de Ciències, per tant de l'Observatori Fabra. Per un cantó tenim estació automàtica del Servei de Meteorologia de Catalunya,
sí,
el Meteocat.
D'acord.
Per un altre cantó tenim instrumental de l'Agència Estatal de Meteorologia, i per un altre cantó tenim instrumental d'adquisició pròpia nostra, tots ells convivint i mesurant en el mateix moment en el mateix lloc. Com a instruments singulars en el camp de la meteorologia, podem destacar l'instrument més antic que encara està en funcionament en el lloc original, que és el pluviògraf del doctor Jardí.
Què mesura aquest, el pluviògraf?
El pluviògraf del doctor Jardí mesura la intensitat de la pluja.
D'acord.
No pas la quantitat, sinó la intensitat de la pluja. És un instrument dissenyat exclusivament per mesurar la intensitat de la pluja en mil·límetres per minut. El va idear un treballador de l'Observatori, membre de l'Acadèmia, el doctor Ramon Jardí. El va patentar l'any 1927 a la Casa Richard, i la Casa Richard, doncs una empresa doncs històrica en el disseny i la construcció d'instrumental de meteorologia, els dos primers exemplars, bé, el primer exemplar que va sortir de fàbrica, doncs el va cedir a l'Observatori Fabra, doncs d'alguna manera per agrair doncs al seu creador, al seu ideòleg, doncs aquest disseny, I aquest instrument, el pluviògraf del doctor Jardí, es va instal·lar aquest mateix any 1927 a l'Observatori i continua funcionant encara cada dia mesurant la intensitat de la pluja.
De tot aquest instrumental i observacions que es recullen, s'anoten i tot així, ens serveixen, evidentment, per caracteritzar el clima del lloc on està situat l'observatori, no?
Correcte.
Quines característiques climàtiques bàsiques defineixen l'emplaçament de l'observatori que el trobem al peu del Tibidabo?
Bé, aviam, l'Observatori Fabra, doncs, per la seva ubicació a la muntanya del Tibidabo, a prop de la regió de Barcelona, doncs, el clima mediterrani, doncs, es ve caracteritzat bàsicament, doncs, per unes tardors i primaveres bastant plujoses, sobretot la tardor és l'època de l'any més plujosa. En tot el volum anual es recullen uns 610, 615 litres per metre quadrat. Els hiverns no són gaire freds. Tenim alguns dies de temperatures inferiors als 0 graus. No són grans gelades, no acostumen a ser molt extenses en el temps. Ens gelen, doncs, potser 3, 4, 5 dies l'any de mitjana. En algunes ocasions tenim episodis històrics molt, molt més llargs, com és el de l'hivern de l'any 1956.
Sí. Aquí també el recorden.
Clar, aquell hivern, el febrer del 56, va ser absolutament excepcional en quant a fred, com va ser en quant a calor l'estiu de l'any 2003 i concretament l'agost de l'any 2003. Són exemples, doncs, dels extrems d'aquest període climàtic del que podem trobar a l'observatori. De neu a l'Observatori Fabra no és gens difícil trobar-ne cada any. Tenim una mitjana de 2 dies de neu l'any. Mm-hmm. El que passa és que la majoria d'aquestes nevades són molt curtes, molt efímeres, no alteren l'aspecte del paisatge i només és l'observador, especialment atent quan les situacions són adequades, que en el moment que capta la caiguda de flocs de neu, encara que sigui poca estona i d'una manera molt testimonial, ja queda anotat aquell dia com a dia de neu i entra a l'estadística com a dia de neu. D'aquí que sortint aquest parell de dies l'any amb presència de neu a l'observatori, tot i que molt poques vegades acaba quallant i, per tant, queda l'aspecte del paisatge alterat.
Molt bé. L'Observatori Fabra, més de 100 anys de dades, observacions diàries. Sí. I quina importància en podem extreure de que s'arribi a observació de 100 anys de dades?
Bé, doncs la principal aportació de l'estudi de l'Observatori Fabra en el clima de Barcelona rau en el fet de que nosaltres som testimonis també del canvi climàtic que ha anat produint-se al llarg del darrer segle, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó a la resta del món, perquè la nostra sèrie llarga, ininterrompuda, en el mateix lloc, d'aquesta manera així ho constata. Mm. És a dir, nosaltres som un observatori centenari que comparem les nostres dades amb altres observatoris centenaris d'arreu del món i d'alguna manera ens adonem, doncs, que efectivament també aquí la temperatura ha anat incrementant-se de la mateixa manera que ha passat en altres llocs. Aquesta és una contribució vital en el coneixement del clima local i de l'evolució climàtica de la temperatura, com és en el cas de l'escalfament, doncs contribuint a l'estudi del canvi climàtic global.
L'Observatori Fabra, crec, bueno, no crec, és segur, que té la seva pròpia, la secció meteorològica, la seva plana web.
Mm-hmm.
La podries dir si algun oient la vol recordar?
I tant.
I la aviam, consultar?
La pàgina web de l'Observatori és fabra.cat i a fabra.cat/meteo és on es poden trobar les nostres dades, les nostres informacions, els nostres resums, les nostres fotografies. Considerem que és molt important la imatge en el que és l'observació meteorològica, perquè d'alguna manera va estretament lligat. Imatge, el que està passant, el que es pot veure, i la fotografia. Per tant, allà es poden trobar també moltes fotografies. I per tota aquella gent, doncs, que es vulgui seguir al Facebook, doncs, també tenim un compte propi a Facebook, ens diem Fabra Meteo. I a Fabra Meteo, doncs, qualsevol persona que pugui estar al dia de les nostres observacions, de les nostres anotacions, dels nostres albiraments, de fenòmens, de núvols, doncs cada dia anem penjant dades i anem penjant imatges actualitzades en aquest compte de Facebook que es diu Fabra Meteo.
Molt bé. Deixem enrere l'Observatori Fabra com a institució i observatori i ens anem cap a tu. És lògic. Alfons, tu com dona't bé l'afició a la meteorologia?
Bé, aviam, en el meu cas m'imagino que com la gran majoria d'aficionats a la meteorologia, això ens neix d'una manera espontània quan començo a tenir noció del temps, de les tempestes, del fred, de la calor, de la pluja, de la neu. T'agrada, això t'agrada, no pots controlar, tens el teu cos et demana observar, et demana seguir els episodis, a viure'ls, i això no és una opció allò raonada amb una cadira quan tens una determinada edat, sinó que te n'adones que el teu cos està molt pendent del temps i vol viure aquests fenòmens. Segur que aquesta sensació la tenen molts dels aficionats a la meteorologia d'arreu. És una, com d'una manera és inherent a la realitat, i jo des de sempre que tinc noció de la meteorologia, doncs em recordo mirant per la finestra, seguint els episodis, ja volent immortalitzar-los en fotografies i d'alguna manera tenir necessitat de trobar informació meteorològica als mitjans de comunicació, bàsicament televisió i premsa.
A dia d'avui, quants anys fa que treballes al Fabra?
A dia d'avui fa 12 anys que estic vinculat a l'Observatori Fabra. Jo vaig començar a fer algunes observacions l'any 2002 i a poc a poc he anat incrementant la meva vinculació horària a l'Observatori fins avui dia.
I és, ja m'imagino, és una responsabilitat, no?, molt gran ser l'encarregat de les observacions d'un observatori que sobretot han de tindre la rigorositat per conservar aquesta sèrie.
Bé, sí, si ho mirem fredament sí que comporta una responsabilitat, doncs, mantenir per llongar una sèrie meteorològica climàtica tan llarga com la de l'Observatori. Al cap i la fi això ja ho acabes incorporant a la teva rutina i lògicament no hi estàs pensant en aquesta responsabilitat, sinó que al cap i la fi el que fem és gaudir de la nostra afició, és a dir, com bé et comentava, estar atent al temps, jo sempre ho estic 24 hores al dia perquè va inherent amb la meva persona. L'Observatori Fabra és potser un lloc molt ideal per estar atent a l'esdevenir de la meteorologia, doncs perquè bueno, la visibilitat és molt gran, la redirecció és molt ampla, tens molt bona possibilitat de veure molts fenòmens al teu voltant i d'alguna manera el que faig és explotar la meva afició en un lloc ideal. I per tant, no estic pensant contínuament en la responsabilitat, sinó que simplement estic fent allò que de petit ja he fet, que és estar atent al temps, prendre nota del temps, fotografiar el temps, aprendre del temps. La meteorologia és una afició, doncs, que ens permet aprendre i gaudir de manera gratuïta 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Sempre cal només tenir accés a l'exterior, al cel, al voltant, ser una mica sensible a la informació que l'atmosfera t'està oferint a través dels núvols, dels vents i bueno, de les llums que pots veure, i d'alguna manera sempre està disponible el llibre de text per aprendre meteorologia.
Molt bé. El punt i final normalment de les entrevistes, de tots els que passen per aquí a la ràdio, és un qüestionari ràpid, amb sabor d'estiu, fresc.
Molt bé.
Vale? Que ja portem repetint uns anys. Són respostes de A o B, de cara o creu, diguem-ne.
D'acord.
Tu què prefereixes, l'estiu o l'hivern?
L'hivern.
Mojito o gin tònic?
Mojito.
Neymar o Suárez?
Neymar.
Fideuà o una bona paella?
Una bona paella.
Gelat de cornet, de cucurutxo o de terrina?
De terrina.
Un indret que no ens puguem perdre de Barcelona?
Vaja, en aquest sentit m'ho posa fàcil. Jo recomanaria l'Observatori Fabra.
D'acord. L'últim llibre que has llegit?
L'últim llibre que he llegit. Fa molt de temps que no llegeixo un llibre i no recordo el títol.
Vale. Hem de posar manual de climatologia bàsica del barcelonès?
El posaríem.
El posaríem, d'acord. Una cançó que toqui la fibra.
Buf, hi ha moltíssimes cançons que em toquen la fibra, però vaja, jo tiro pel cantó del rock i una bona balada heavy, la veritat és que a mi em toca la fibra.
Molt bé. I una cançó que et faci ballar?
Una cançó que em faci ballar. Ostres, tu. una cançó que em faci ballar. Jo també em posaria a ballar qualsevol cançó moguda de heavy metal, la veritat.
Sí, no? Sí. Aviam, dèiem abans lo de balada, aviam si aquesta et sona d'algú.
Els Scorpions.
Els Scorpions, no.
Sí, els mítics.
Wind of Change.
Això mateix.
També relacionada amb la meteorologia.
I tant que sí. Molt, molt ben trobada, la veritat, us felicito.
Gràcies, gràcies. Molt bé, Alfons, amb la música de Wind of Change de fons, donem moltes gràcies per l'entrevista, per haver-nos informat una miqueta més de l'Observatori Fabra i de tot el que hi ha al seu voltant.
Sí.
I et convidem a passar per l'escala quan tu vulguis.
Moltíssimes gràcies, m'hi presentaré.
Molt bé, doncs a reveure, fins la propera.
Adéu, una abraçada, adéu-siau. Soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.